Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Donald Trump allarga 10 dies la treva d'atacs dels Estats Units sobre plantes d'energia de l'Iran per donar més marge a les negociacions entre Washington i Teheran per posar fi a la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat aquesta nit en un missatge a la seva xarxa social, Truth, i després n'ha donat més detalls en una entrevista telefònica a la cadena Fox News.
Els iranians m'han demanat, a través de la meva gent, si podíem tenir més temps per negociar, perquè l'ultimàtum finalitzava demà a la nit, molt ràpid. I si no fan el que han de fer, llavors els destruiré les centrals elèctriques. Els he donat un nou termini de 10 dies. Em demanaven 7, però els he dit que els en dono 10.
Abans, durant una reunió amb el seu govern, Donald Trump ha explicat que els interlocutors iranians ja van oferir un gest de distensió permetent el pas d'una desena de patrullers per l'estret d'Hormuz. Per cert, que aquest dijous, l'ambaixada iraniana a Madrid ha dit que serà receptiva a les peticions d'Espanya per al pas de vaixells per aquest estret. Més notícies, Oriol Pujador.
La guerra a l'Iran retallarà el creixement econòmic a Europa i impulsarà el dels Estats Units. Aquest és el pronòstic que fa l'OCDE, que preveu una pujada de la inflació, un augment dels preus que a Espanya aquest any serà del 3%, 7 dècimes més del que es calculava el mes de desembre. A més, aquest organisme retalla una dècima la previsió de creixement i la deixa al 2,1%. Amb tot, Espanya continua sent l'economia que més creix de la zona euro.
El Congrés dels Diputats ha donat llum verda al paquet de mesures del govern espanyol per frenar l'escalada de preus provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. El descompte de l'IVA a la gasolina i l'energia es mantindrà almenys fins al 30 de juny. Tot i la defensa del pla que ha fet el ministre Cuerpo, el PP s'ha abstingut. En paraules de Juan Bravo, el consideren insuficient.
Un conflicto muy grave cuya incidencia estamos viviendo con especial virulencia y por ello hemos reaccionado rápido poniendo en planta esta respuesta ambiciosa en tan solo 20 días.
Nos han copiado la rebaja del IVA de la luz, la rebaja del IVA del gas, la rebaja del IVA del carburante, de los PLs, la libertad de amortización. No le quiero engañar, no es suficiente.
El decret de mesures s'ha aprovat amb els vots favorables d'Esquerra i de Junts.
Pedro Sánchez nomena el valencià Arcadi Espanya, ex-mà dreta de Ximo Puig, com a nou ministre d'Hisenda. Rellevarà María Jesús Montero, que surt del govern espanyol per ser candidat a la presidència de la Junta d'Andalusia a les eleccions del mes de maig. L'expresident de la Generalitat Valenciana ha destacat al Més Nit de 3CAT Info el perfil federalista del nou ministre i diu que ajudarà a acostar postures amb els governs com el català.
Si hi ha una voluntat real d'avançar, tenim una gran oportunitat. I tots aquells que somiàvem una Espanya diferent, que entenguere la realitat plurinacional, ara, sense dubte, tenim una gran oportunitat.
Aquest dijous s'ha practicat la mort assistida a la jove amb paraplegia Noelia Castillo, de 25 anys, que durant gairebé 2 anys ha lluitat judicialment contra el seu pare perquè respectés la seva decisió de morir dignament. El cas ha motivat que el Parlament de Catalunya demani al Congrés una reforma de la llei de l'eutanàsia per escurçar els terminis davant de recursos judicials. Barcelona ha commemorat aquest dijous el 7è centenari del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. L'acte, amb música del cor de les noies de l'Orfeó Català, també ha servit per inaugurar l'exposició Tocar l'Ànima, una experiència immersiva en 3D al monestir.
La mostra, que permet explorar amb tot detall els murals gòtics de la capella de Sant Miquel, considerada per molts com la Capella Sixtina Catalana, unes pintures que l'artista Ferrer Bassa va crear al segle XIV per encàrrec de l'abadessa amb la tècnica molt expressiva del Trecento italià. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la directora del Museu del Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Treserres.
Aquesta tècnica el que va permetre és fer unes imatges més expressives, més moviment, les mirades, molt important, els gestos de les mans. Quan l'abadesa aspirava les pintures, mirava, experimentava i participava del goig i el dolor de la verge. Això és el que volem fer també en aquesta capella immersiva.
A partir d'aquest divendres, el monestir ofereix 3 dies de portes obertes amb tallers de cuina històrica i visites a l'or medieval per tota la ciutadania.
I als esports, aquest dijous s'han disputat partits de la repesca europea per accedir al Mundial de Futbol de l'estiu. Destaquem que Polònia amb Lewandowski i Suècia amb Bardaggi han passat a la final, mentre que Ucraïna amb Banat i Tsinkagov han quedat eliminats.
Per cert, que Rafinha l'han hagut de canviar al descans de l'amistós que disputava en Brasil-França per unes molèsties a la cuixa. Aquest divendres se sotmetrà a proves mèdiques. El partit l'ha guanyat França per 1-2.
Victòria a l'esprint per al britànic Ethan Vernon a la quarta etapa de la Volta a Catalunya. De 150 quilòmetres entre Mataró i Camprodon, Vernon ha superat el francès Dorian Godon de l'Ineos, que manté el lideratge.
I a la novena jornada de la Lliga de Campions d'hoquei patins destaquen els següents resultats dels equips catalans. Tricino 3, Barça 3 i Reus 0, Porto 2. A la classificació, el Barça ja sap que acabarà segon de grup i el Reus té opcions a l'última jornada de treure-li el tercer lloc al Tricino.
Fins aquí les notícies.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Anem a buscar ànimes acompanyats pel cantautor Ferran Palau.
M'hauria encantat ser amic del Daniel Johnston. La música, a vegades, és com una droga. Quan et fiques a fer música, desapareixes molt del món real. I hi ha gent que cau en la marmita i desapareixen.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Avui no em puc treure del cap la noia de 25 anys del Garraf, que ja no hi és per decisió pròpia, la batalla judicial que ha hagut de lliurar durant 2 anys perquè el pare ho volia impedir, la noia en paraplegia havia rebut l'aval de tots els tribunals, era en una cadira de rodes per una lesió medular després d'un intent de suïcidi, tenia dolors terribles i va admetre lliurement que no volia viure. Aquests 2 anys deuen haver estat encara més horrorosos per ella, però tampoc em puc treure del cap el pare, que no la volia perdre i que ha impedit amb totes les forces que l'eutanàsia es pogués practicar. Avui la Noelia ha deixat aquesta vida envoltada de la gent que volia i els que no tenim cap dret a jutjar-la estem opinant sobre la seva decisió. Descansi en pau. Mentre la Noelia aconseguia el seu objectiu, el món continuava sent el de sempre. He vist treballadors que plegaven de la feina i anaven a berenar una xocolata amb fartons. He vist avis que recollien els seus nets a l'escola i se'ls enduien al parc. He vist una parella molt gran, agafadeta de la mà, esperant travessar el carrer per anar a comprar fruita. He escoltat una dona parlant per telèfon molt enfadada perquè la seva caixa no li ha resolt un tema pendent d'una herència familiar. He vist grups de joves de la mateixa edat que la Noelia, que visitaven Barcelona, probablement de colònies abans de Setmana Santa, joves d'altres països. Aquest món que la Noelia no volia veure més, que continua girant ara, també al voltant del debat sobre els límits dels drets individuals i els límits de la intervenció judicial i de com escurçar els terminis davant de nous futurs casos de recursos judicials. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, doncs les 12 i pràcticament ja, no pràcticament sense el pràcticament, i 10 minuts. Arrenquem aquí l'últim dia de la setmana, la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474, com sempre el telèfon del directe, i els missatges de WhatsApp que ens deixeu al nostre telèfon, el 667-220-148, on justament avui ens hem trobat algun missatge d'una banda i de l'altra, és a dir, d'una opinió i d'una altra, sobre el tema que jo deia en començar el programa, sobre l'eutanàsia d'aquesta noia. En Josep Maria, des de Manlleu, ens ha deixat aquest missatge.
Sempre que puc us escolto, i és arran de l'eutanàsia que s'està parlant tant aquests dies, amb els casos que tots coneixem. Jo voldria preguntar, aviam, per què les persones, quan estem en totes les nostres plenes facultats, no podem demanar l'eutanàsia per quan tinguem més de 80, 90, 100 anys, si el nostre estat físic i segurament també mental no és prou digne. Jo aquests dies he tingut que assistir a una geriàtrica en una residència de Manlleu, d'aquí Manlleu, del meu poble, per un bon amic que em passa uns quants anys, jo en tinc 71, ell en tenia 94, i que trist veure'l d'aquella manera, i no només amb ell, sinó també a la majoria dels residents. Que tinguin la llibertat de morir quan Nostre Senyor o quan Déu, els que siguin creients, se'ls vulgui emportar, ho trobo perfecte. Però qui en plenes facultats digui jo no vull viure d'aquella manera, que podria ser el meu cas, jo la tinc demanada, però, esclar, només se m'aplicaria doncs, en els casos que han establert per la llei, malalties, etc. No? I, esclar, tenir 94 anys, clar, no és cap malaltia, però allò no és viure, ni ens coneixia, ni reaccionava, res. Allò no és viure, esclar, deien, és que no està malalt, està vell. Doncs bé, per què no podem aplicar-ho? Per què? Jo em pregunto per què, aviam si hi ha algun ignorant que ho sàpiga.
I a l'altra banda, perquè aquí recollim les opinions de totes les bandes, com sempre, i tenim aquest missatge de la Fina des de Nou Barris.
Como cristiana y como mujer, estoy profundamente decepcionada por la eutanasia de la joven Noelia. Pienso que es todo un atropello por parte de las instituciones, porque si la Generalitat, que es la que se tenía que ocupar, ya que estaba tutelada, se ha descuidado y se han colado quien sea, se han descuidado y han abusado de ella en grupo. Esta es la confianza que debemos depositar nosotros en nuestras instituciones. Como persona que paga impuestos, siento una decepción profunda. ¿Qué confianza podemos tener para nuestros hijos y para la población y la ciudadanía en general? Por otra parte, creo que ya como cristiana la vida debe terminar cuando Dios y la naturaleza así lo determinan. Y bueno, ¿qué ha pasado aquí? Que le van a aplicar esta ley que yo, desde luego, no la admito. Que se la quiera aplicar quien libremente, como en el caso de ella, lo desee, vale. Pero me resulta decepcionante, sí, me resulta decepcionante como cristiana, porque siempre hay para la esperanza y la habrá una puerta abierta, por pequeña que sea, para la ciencia y para la salud. Pero, en fin, que Dios la tenga en gloria, que no se entere de nada en este traspaso a lugares de luz, así lo espero, y qué poca confianza podemos tener socialmente con las instituciones que nos rigen y con las fuerzas de orden que nos vigilan para permitir estos excesos, estas desgracias. ¡Qué horror!
Doncs aquí, aquest ha estat l'inici del programa, amb una opinió de cada banda que ens heu deixat al WhatsApp de la Nit dels Ignorants. Vinga, doncs, altres qüestions al telèfon del directe al 93-201-7474, que ens truca la Francesca des de Granollers. Bona nit.
Gerara.
Hola. Hola, sí.
Hola. Mira, sóc Francesca Coromines, sóc de Granollers.
Sí.
I voldria saludar amb gent que sé que m'escolten.
Amb gent que t'escolta, doncs vinga.
Sí, mira, una noia que es diu Pepita, senyora que es diu Teresa, que avui no es troba gaire bé, li ha pujat la pressió.
Vaja.
I mira, he pensat, que, i sé que t'escolta, i bueno, li vull dir això, que a veure si ja està més bé de la pressió, Teresa.
Doncs va, a veure, que es calmi, que es tranquil·litzi, que segur que li baixa. Exacte, sí. Que ens escolti i bueno, es tranquil·litzi.
Sí, dir-te que m'agrades molt com fas el programa, que fa anys que l'escolto, però no sóc de trucar gaire.
Doncs mira, jo t'agraeixo que avui hagis trucat, ni que sigui per saludar a les teves amigues, Francesca.
Sí, i si et demano una sardana, una cançó?
Demana. Nosaltres anem fent llista i les anem posant a poc. Tu demana, Francesca.
La Maria de les Trenes.
La Maria de les Trenes, vinga.
Doncs ai, m'agrades molt, Marta?
Apuntada queda. Gràcies, dona, gràcies.
M'agrades molt. Ja et trucaré més vegades, vinga. Perquè et trobo tan simpàtica.
Ai, doncs mira, vale. Que bé. Escolta'm, que no passa per la porta avui. Gràcies, Francesca, una abraçada.
Adéu,
bona nit.
Adéu.
La Blanca ens ha deixat un missatge al 667-220-148, la Blanca des del barri d'Horta de Barcelona, per una persona que demanava ajuda per unes taques d'humitat. Recordeu fa uns dies que ens va trucar? A veure què ens diu la Blanca.
És per contestar una pregunta d'un senyor que deia que a la tintoreria no li agafen unes peces de roba amb taques d'humitat. Això no pot ser. No pot ser perquè jo tinc una tintoreria i ens porten roba amb taques d'humitat. Es neteja amb sec, es passa per ozono i la peça queda impecable. Una altra cosa és que hi hagi tanta humitat que estigui no florit, podrit. Llavors, sí, que li dius al senyor, no, això no es pot, perquè amb el netejat es trencarà la peça i tal. Però, si no, a qualsevol tintoreria li agafaran amb taques d'humitat.
Doncs aquesta és la posició i l'opinió de la Blanca, que ens trucava des del barri d'Horta de Barcelona. A les 12 i 17 minuts ens truca la Laura Andrés. Bona nit, Laura.
Hola, què tal? Com
la Laura Andrés, pianista, ets?
Sí, molt bé. Jo.
Què tal?
Vinc a trencar una... Molt bé, mira, estava escoltant el programa i, i no vinc a parlar de l'eutanàsia.
No, que... ja està, ja ho hem fet, això, que... Ja t'agraeixo.
Ja estaria fet, diríem. Vinc a parlar de música.
Vens a parlar de música, què ha passat aquí? A veure.
Mira, justament ha passat que avui s'han acabat, han fet els Premis Enderroc, que es fan cada any, que es fan a Girona. I diguem que tota la premsa i tot s'ha fet ressò que avui hi havia els Premis Enderroc. Però jo vull reivindicar que ahir hi va haver els Premis de Clàssica i de Contemporània i de Jazz, que diguem que ja els Premis Enderroc ja ho han intentat fer com, diguem, han fet una gala prèvia per donar una mica de bombo, diríem, a aquestes músiques, diguem, minoritàries o minoritzades, perquè al final no oblidem que al final també és, diguem, el nivell cultural i social que les va minoritzant, perquè cada cop tenen menys espai. I diguem que han donat tot el bombo a la música que ja no necessita bombo per si mateixa, perquè ja el tenen tot, ocupen tot l'espai mediàtic i tot l'autotune, també, no?
Clar, que són les músiques d'avui en dia. També, sí, sí.
Que tot és urban i tot és així, no? I, bueno, més que res seria una miqueta això, reivindicar que ahir va ser la gala, que haig de dir que va estar molt ben organitzada, però va ser un toston, o sigui, els músics de clàssica i de jazz ens falta sang a les venes, així de clar t'ho dic, i jo, llàstima que no em van donar, jo anava pel Premi de Votació Popular, però et vaig tenir mala sort perquè competia amb una orquestra sinfònica que anaven orquestra, copla, un grup de veneres, una coral, i la Bet, la Gabel, i no sé qui més, a tots al mateix sac. I llavors, clar...
Clar, és molt difícil, tots al mateix sac. No teniu res a veure, tu, amb tot el que has dit.
No gaire, però no passa res, vull dir, aquests premis al final el que donen és això, una mica de visibilitat. En tot cas, vull dir, està molt bé aquesta iniciativa que han fet de fer la gala en igualtat de condicions que la resta de músiques, però sí que és cert que potser entre els mitjans i també al nivell de la indústria, perquè ahir el toston va ser que van començar a donar premis a la indústria i van començar a premiar al Festival de Cap Roig, a Halley Records, o sigui, a gent que ja són institucions que el que mouen justament és la música urban, música moderna.
Sí.
O porten el Rosario Flores, però ningú d'aquests porta jazz ni clàssica.
No trobarem a tu a Peralada, ni trobarem una copla a Cap Roig, no, de moment?
Clar. I, per exemple, Cabro Rock. No existeix el Cabro Clàssic, ni el Cabro Jazz.
Clar.
Què feien ahir donant un premi al Cabro Rock? Que li donin avui, no? Doncs pues no. clar, com que ahir era, pues això, les escorrelles i ningú es queixa. I realment hi havia gent amb un nivell increïble. Vull dir, va, els premiats que van sortir, hi havia gent, ostres, vull dir, que valdria la pena, que la, de fet, una d'elles ho va dir la Raquel, crec que es diu García de cognom, bueno, una compositora que és la primera dona que ha estrenat una òpera al Liceu de Barcelona.
Mhm.
Aquesta, sí, Raquel García, exacte, aquesta noia ho va dir, diu, sí, o sigui, jo tinc molta visibilitat, però és que vull dir, els recursos que tinc i la vida que porto és molt precària. Clar. Vull dir que això, no?, que ens omplim la boca i els Under Rock fan molta feina, perquè, bueno, mira, dona visibilitat, però crec que potser a nivell social i a nivell de mitjans de comunicació hauríem de fer un canvi de mirada i entendre que aquí en aquest país hi ha molta gent que té ofici de músic, cada cop hi ha més gent que estudia, que tenen un nivell, la gent jove que puja, brutal, i que se'ls ha de donar una mica més d'espai, de llocs on tocar, i és feina de promotors i d'ajuntaments, també. Uh-huh. Perquè els ajuntaments, compte, que també, vull dir, els espais, diguem, els departaments culturals dels ajuntaments també tenen una persona que, bueno, que més o menys hi entén o no, ja depèn, i que, bueno, pues contracta, jo què sé, aquell perquè li fa gràcia, perquè el coneix, perquè ha sortit a Eufòria, m'ho invento.
Ja.
Saps què vull dir? Que està molt bé, eh? Vull dir que és un tipus de contractació que ha d'entretenir, però també n'hi ha un que és culturitzar, i també s'ha de fer.
I s'ha de fer. I aquesta és la reivindicació que avui fa la Laura Andrés. L'endemà d'aquesta celebració d'aquest enderroc, no es diu enderroc a la festa d'ahir, no? L'enderroc és avui...
Es diu Premis Enderroc 440.
440, sí.
Exacte, sí.
Doncs feta la reivindicació i que es posin les piles.
Moltes
perquè
gràcies.
Tota la gent que estava a la gala d'ahir, doncs també toqueu a llocs i sortiu a llocs i sortiu als mitjans de comunicació.
Efectivament.
Aquesta és la qüestió.
Per nosaltres.
Molt bé, Laura.
Molt bé.
Tant de bo.
Gràcies
per trucar-nos. Una abraçada.
Gràcies, bona nit.
Bona nit. Adéu. La Maria Pilar ens truca des de Manresa. Bona nit.
Hola, molt bona nit. Mira, era per allò de les mones, que,
sí,
bueno, ja que s'ha parlat, jo me'n recordo que quan era petita a mi ens regalaven la mona, aquelles que ho feien amb pa, i cada any que feies posaven un ou per cada any, diguéssim. Fins quan feies la comunió.
Fins a la comunió, veus? Sí,
fins a la comunió. I llavors, si hi havia algú més generós, doncs pues mira, continuava donant-te la mona, anàvem posant ous tots els que hi cabien. Però generalment era fins que feies la comunió. Però abans la comunió es feia més petits,
ja.
Fins a 7 anys. Bueno, 7, 8, però més grans ja no es feia.
Tampoc hi cabien més ous, la mona.
No,
clar,
no.
18 ous no els veig amb una mona,
no,
però vaja.
Però generalment, jo me'n recordo que la vaig fer 7 anys i llavors ja es va haver acabat la mona,
clar, clar.
Sí, que...
Déu-n'hi-do.
Sí,
molt bé.
Jo només veia que la regalaven a la fiola de la meva iaia, que ella sí que li anava donant la mona. O sigui, però nosaltres no.
Ja no.
Fins a la comunió.
I s'ha acabat,
bueno,
molt bé.
Era això. I una altra cosa, m'adreixo amb aquella senyora que va dir que Catalunya, TV3, les lletres petites.
Sí.
És que, punyeta, estàs una mica lluny i no ho veus.
Mm.
I la gent gran no ho veiem. I una altra cosa, hi ha els doblatges de pel·lícules principalment i de sèries. Jo no sé d'on tret aquests que doblen, però sembla que surtin aquelles veus de dintre d'un pou.
Que...
Així que dius... Que, sí, jo trobo que sí, que no. Uns doblatges que dius... Que carai, han dit...
A més, de pel·lícules, típica... m'estàs parlant? Doblatge de pel·lícules.
Sí. I a més, bueno, sèries també, eh?
Sí, clar.
Més pel·lícules. I a més, una altra cosa, dius... Carai, d'on t'han tret aquesta gent? Abans senties les veus bé, i ara no. És que has de pujar. I a sobre, la típica musiqueta al darrere, a mi m'agrada moltíssim la música, però entre la música i les veus que tenen... No,
no entens.
Apartadeta, dius, què carai han dit?
Sí.
O sigui que, bueno, en fi, que cada vegada em sembla que anem, en vez d'anar endavant, anem endarrere. No,
mare meva, avui dia de queixes avui en aquest programa. Sí. Però està bé queixar-se, perquè així les coses es diuen, Maria Pilar.
Sí, noia.
Molt bé, moltes gràcies.
Bueno, i també donar les gràcies a aquella senyora de Sant Cugat que recita tan bé les poesies, em sembla que es diu Rosa, no?, o Maria Rosa.
La Maria Rosa, sí, la Maria Rosa.
Jo, de veritat, ella i l'Enric Major són les persones que he sentit que recitant poesia més fantàstics.
Veus? Escolta'm, no es passava per la porta la Maria Rosa si el compares amb l'Enric Major,
jo, de veritat, el dia que torni a recitar alguna poesia, bueno, ell, l'Enric Major, recitava les poesies del Verdaguer.
Hey.
I la veritat que són una passada, eh? Aquella principalment, una que és dedicada a la mort de la seva mare, que ja vam fer les dues últimes perquè, bueno, cantàvem, vam fer la cançó de la Terra i era tot del Verdaguer Musicat, i diu: per què els ocellets refilen quan el cor està tan trist? Més consol d'aquest desterro, cantau, rossinyols i nins, en aquesta vall de llàgrimes, recordeu-me el paradís que és per viure, com la terra, per morir. Ja que s'ha mort aquella noia pobreta, doncs mira, li dedico.
Molt bé, Maria Pilar. Doncs, vale. Moltes gràcies.
I endavant, que el programa és fantàstic.
Moltes gràcies, una abraçada.
Igualment.
Adéu-siau, bona nit.
Tingueu tots, i els ignorants també.
I tant. 5 minuts i arribarem a 12:15 de la matinada. Fa una estona parlàvem de música i justament avui tenim una sorpresa per tots els ignorants. Ho deixo aquí i de seguida ho escolteu. El 21 de novembre del 1964, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona s'hi escoltava La Bohème, de Puccini. El tenor era Jaume Aragall. Tenia 25 anys, però ja havia debutat a la Fenice de Venècia i a la Scala de Milà. Diuen les cròniques de l'època que el públic del Liceu es va enamorar des del pati de butaques, li cridaven que era el millor, i allà va néixer l'apel·latiu de El tenor de la veu d'or. Aragall ha deixat empremta als millors teatres del món, des de les estades a Milà fins a les temporades a San Francisco, per citar-ne només dos de destacats, i segueix imprimint caràcter a les classes magistrals que de tant en tant imparteix, però els escenaris els va deixar el 2001. Un dia va dir prou. I avui el que passa en aquest programa no és el més habitual. Normalment som nosaltres els que proposem convidats i esperem que els oients els agradi la tria, però en aquest cas ha estat, i ho dic amb sinceritat, a la inversa, perquè feia temps que els oients ens preguntaven, quan trucaven, o quan truquen, vaja, per ell, per en Jaume Aragall. I a nosaltres la idea ens va semblar fantàstica i només faltava que ell s'hi avingués, i el senyor Jaume Aragall ha dit que sí. Bona nit, benvingut.
Bona nit i gràcies de invitar-me, perquè a part de la gent, dels oients que han demanat per mi, a mi també m'agrada molt vindre aquí. Ja he estat un parell de vegades i m'ha agradat molt l'experiència.
És que, clar, els oients ens preguntaven on és Jaume Aragall? Per què no en sabem res? Què els hi contesta, als oients?
Bueno, és una mica difícil, perquè jo faig la meva vida i, clar, no haig de proclamar on estic, què faig. Faig una vida normal, no estant al teatre actiu, pues clar, la veu, la notícia no corre, no?
Uh-huh. Encara canta a casa vostè cada dia? Fa una mica d'entrenament,
no.
de vocalització, o no? O això no ho fa?
No, normalment jo a casa no canto mai.
Mai?
Mai. Tinc un piano, tinc a l'estudi, però penso que puc molestar algú o no m'agrada. És que em sento que tindria que fer-ho bé i jo quan ensajo no estic a vegades bé i no m'agrada que em senti malament.
Clar.
Jo sempre estudio a casa del pianista. Tinc una pianista, l'Anna Creixells, i vaig a casa d'ella i allà estudiem.
I allà sí que es deixa anar.
Home, clar, allà
i
sí.
I encara hi va, de tant en tant?
Sí.
Sí.
Jo, per donar classes, jo soc una persona que quan dono classes canto molt, perquè és que els que venen a fer classe amb mi esperen, necessiten que jo els hi faci una demostració.
Clar.
No és tot parlar, és com un pianista que dona classes de piano i no toca el piano. És una mica estrany. Ja, no cregui, hi ha alguns mestres que fan mestres de cant i no canten.
Clar, però és una mica absurd, no? Si no, és un mestre de cant, ha de
absurd,
cantar, no?
Clar.
Sí, sí.
S'ha d'estar fi, per això estudio. Quan vaig a fer classes, pues, si faig una mostra o li dic, mira, això penso que aniria d'aquesta forma i canto. Perquè explicar-ho és una cosa i cantar-lo és una altra.
És una altra. Mm-hmm. Clar, de fet, tenim un vídeo, que de fet és a les xarxes, vull dir que no és cap cosa que haguem trobat nosaltres, que potser és de les últimes imatges que, on l'hem vist cantant, i és en un curs d'estiu a la Costa Brava, justament amb els seus alumnes. Jo crec que és de fa cap a uns 6 anys o així.
Sense capelleria, no sé què, no.
Senyora Gall, diuen els entesos en la matèria que vostè manté un timbre i una potència fantàstiques.
Jo no sento que la meva veu s'hagi deteriorat. El que es deteriora és el físic, no? Per força, per agilitat, per... Però la meva veu està sencera i no ha perdut color ni qualitat.
Com se sap que una veu, nosaltres que som... i els oients, que tots som ignorants, per això fem aquest programa, com se sap que una veu és bonica, és rodona, és vella? Vostè, quan té alumnes al seu voltant i fa aquestes classes, de seguida veu que aquella veu d'aquell alumne és d'aquestes, de les bones?
Sí. És molt important que la veu, almenys per mi, tingui una qualitat, no? És importantíssim. Després hi ha moltes coses. La tècnica es pot aprendre, a cantar millor del que cantes, però hi ha una cosa que es neix amb ella, i és la veu d'una qualitat, i una altra cosa també, el talent. Això no es pot ensenyar tampoc.
Clar, i vostè tenia té la qualitat i tenia el talent, per això li deien com li deien. Jo recordo una entrevista de fa un temps que va explicar que la veu ha d'estar sempre lliure,
sí,
i que el timbre no es perd mai, es perden altres coses, com em deia ara.
Sí.
Què vol dir que la veu ha d'estar lliure?
Bueno, s'ha de cantar... És que no sé, si jo posi sempre li canto...
Està agafat d'aquí el coll.
Està tot el coll. Sí. I això no té futur, no. És una tècnica que deixa, que ha de deixar que la veu passi apujada a l'aire. És com vostè, quan parla, no, vostè no se'n dona compte, però està apujada amb l'aire del diafragma.
Sí,
Naturalment, quan un canta necessita molt més apoyo. Molt, apoyo o no?
Suport.
Suport.
Sí.
I tot és una manera de tècnica que quan la veu passa per un puesto ample i sense que toqui, és molt més fàcil de mantenir-la que si no, que si troba trossos de amb cotzes i xis.
Clar, hi ha d'anar passant pel mig i costa, sí, més de sortir, no?
Algunes vegades es troben teatres o sales que són sordes. I quan un canta espera el retorn, no? I quan no hi ha retorn o és molt seca, ostres, és molt difícil controlar i no apretar la veu, perquè quan més apretes la veu, quan dones més força, menys lliure està, llavors se sent menys.
Estic pensant en moments, en diferents òperes o en diferents moments de la seva vida en què ha cantat altres tipus de música i que potser algun dia, doncs, aquella peça que fa li arriba més al cor i l'arriba a emocionar. Si l'emoció i la veu a vegades són incompatibles, perquè potser no arribes allà, perquè l'emoció també es posa aquí a la gola, no?
Sí. Bueno,
com es fa per no anar-te'n de to quan t'emociones fent una cançó?
Jo penso que... Com se diu això?
Amb l'experiència.
El moment són coses que es vencen al moment, que sents que estàs emocionat, potser, però...
En saps sobreposar.
Ho controles. No? Només hi ha dos o tres punts d'una òpera que no he pogut controlar, que ha sigut els crits que dius Mimi quan a la Bohème, a l'últim acte, Mimi mor allà al llit. I amb aquests crits que dius Mimi, moltes vegades se'n trencava la veu, però bueno, era ja...
Però era el moment, no? Era aquell moment, vull dir, que fins i tot devia quedar bé, no? Perquè
sí,
t'havies de trencar. Si s'està morint la Mimi, t'havies de trencar, no?
Sí.
Vostè escolta molta música, al marge de l'òpera. Escolta molta música?
Sí.
De quin tipus?
Beethoven, Mozart, Tchaikovsky.
Sí, no, no podria viure sense música cada dia, Jaume Aragall.
Mama, jo penso que... Tchaikovsky, aquest gran mestre, va dir si no estigués la música, tenia un tiro al cap.
Home, tampoc és això.
No, però bueno, jo passo temps que no escolto música. Però a casa tinc, o sigui, dos canals del mezzo que donen bastanta música clàssica, operística, sinfònica. El que ara no faig mai és posar coses meves. Més aviat busco alguna cosa a internet. Si passada aquella vegada que vas cantar allò, allà, allà...
I es, sento, es busca.
Però, sí, però més que res sento a altra gent, més que a mi mateix.
Quan és òpera, eh? Va buscar altres cantants o altres intèrprets.
Sí, sí. Sí.
Que, perquè ja s'ha sentit prou vostè a si mateix.
No, no, no.
Però li agrada descobrir noves veus i valorar, no?, la gent que hi ha ara.
Bueno, sí, no, no, no és perquè jo no m'agradi, al contrari. Però, bueno, li vull dir, per exemple, que quan fa temps que no havia sentit alguna cosa i la sento, quedo sorprès si està molt bé. I això em dona un...
una satisfacció, no?
Sí, una moral de tot, no? Però normalment escolto més aviat altres coses i coses d'altra gent.
D'altres cantants. A part de la música, jo sé que vostè era, o li agradava, o li agrada molt el cinema.
Sí, clar.
No sé si està al dia, si li agrada veure moltes pel·lícules, si té plataformes i mira sèries o mira pel·lícules des de casa sense anar al cinema a vegades.
Sí, sí, fa que no vaig al cine fa molt de temps, però ara veig les pel·lícules, les veig a casa, clar.
I li agrada igual que abans el cinema?
Sí, 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 no he perdut l'afició.
No ha perdut l'interès per saber qui ha guanyat, per exemple, els Òscar, o per tot això, li interessa o li queda lluny?
I no, no, senzillament... no, m'interessa. Per exemple, ara que també he fet les Goyes, sí. He vist les pel·lícules de les Goyes que m'han agradat molt. Los Domingos.
Los Domingos, sí.
Però n'hi ha una especialment que m'ha agradat, que ha sigut La Deuda.
La Deuda. Veus? Aquesta no l'he vista jo. M'han dit que està bé, eh? Que sí?
Molt, m'ha agradat molt.
Està bé, això. Està bé d'estar al dia de cinema. Vostè és una persona que allarga la nit? És a dir, és més actiu de nit que no pas al matí?
Jo tinc un problema gros, que me'n vaig a dormir a vegades a les 8 del matí.
Què diu ara?
Sí, sí.
Però perquè no li agafa la son i està fent coses, o...?
Perquè estic veient la tele o escolto alguna cosa i tal. Però, bueno, això ha de ser que jo no tinc res a fer l'endemà.
Clar, clar,
no?
Clar, clar. Si té una classe per fer a les 12, no pot anar a dormir a les 8 del matí, no?
Sí.
Però, si no, hi ha una mica d'anarquia d'horaris. Sí?
Anarquia, sí.
D'horaris de dormir només o també de menjar? I menja a les hores?
Més o menys entre les 3 del migdia, diguéssim, ja a les 10, però no quasi no paro taula, vull dir, no.
Sí, quan té gana menja i quan té son dorm, i si no té son no se'n va a dormir, és això.
Bueno, a vegades sí per força, però perquè sé que haig de fer una cosa.
Per obligació, diguéssim, no?
Exacte.
De la vida que vostè porta ara, té nostàlgia del seu passat? A vegades hi pensa, quan va buscar alguns d'aquests vídeos, de dir aquell any que vaig fer allò en aquell lloc, quan ho veu i li agrada, sent nostàlgia? O ja és una cosa passada i...
No. Naturalment que sento nostàlgia i satisfacció i ja està. No sé què va dir, que los buenos recuerdos amargan mucho.
És veritat, pot passar, no? I li passa això.
No em quedo amargat, però m'agrada molt sentir-ho. No sé com dir-li. Vostè diu, la pregunta que m'ha fet...
Si sent nostàlgia, sí.
Sí, sento... Em transporto en aquell moment. I a vegades, inclús, moments que no eren gaire bons. També els passo dolents. Però... no sé, recordo coses molt bones de la meva vida. I les dolentes procuro pensar-les menys.
Sí, això ho fem tots, no? Intentem apartar allò que no ens agradava, tot i que ho hem viscut, perquè sí. A la vida et passen coses bones i et passen coses dolentes. De les coses bones que encara li passen a Jaume Aragall és que encara, pregunto, dona classes de tant en tant, perquè jo sé que estudia, que ja ens ha explicat que se'n va estudiar i se'n va a casa la pianista. Perquè encara fa classes de tant en tant.
Sí, estudiar és... Bueno, estudiar... A buscar la manera d'estar en forma, no? I de tindre la veu una mica a punt. No és que vagi a estudiar algun rol o alguna cosa, no. Només tenir la veu...
Per mantenir-se, no?
Per mantenir-se, sí.
I llavors fa classes de tant en tant quan li demanen? Classes amb evidentment no particulars, suposo, sinó una classe magistral amb un sí. grup de cantants?
Sí, sí, m'agrada molt.
Li agrada molt.
Sí.
Per què? Perquè...
Perquè em porta un altre cop el meu treball, a la meva vida. I hi ha coses que jo hi he après durant la meva vida cantant. Altra gent que m'ho ha ensenyat i anant recollint coses que em sabria greu no poder-les dir a la gent que està començant o vol cantar.
És a dir, tot el que vostè ha rebut és el que ara està oferint a tots aquests altres alumnes. I considera que hi ha un bon nivell? Aquests alumnes que venen, els veu en futur?
Ja de tot.
Ja de tot.
Ja de tot.
Com tot arreu.
Li diré francament que les veus molt maques, de qualitat, no surten així fàcil, eh?
No surten fàcil.
No.
A veure si reconeix aquesta altra cançó. A veure si la reconeix.
Encara recordo l'olor de cafè i aquell cigarret apagat 5 minuts abans de sortir a cantar.
És el Juan Ramon.
Ah, no, va dir, a veure si la reconeix. És el seu fill.
Sí.
És el seu fill. Ha trigat uns segons a reconèixer-lo. Alguna cosa hi deu tenir a veure, no? Si el seu fill canta...
Ell, el Juan Ramon, d'ofici és músic, però també és abogat. Tota la carrera acabada i tot, i havent treballat inclús d'abogat, no?
D'abogat, sí.
Però, bueno, la vena aquesta musical és molt forta per ell, sí.
I...
És el baterista dels Amics de les Arts.
Sí, sí, sí. I, a més, em sembla que també de Dorian, no?
També, sí.
Vull dir que alguna cosa deu haver fet, no? Si el fill, a més d'advocat, li ha sortit músic.
Sí.
No?
Sí, sí.
Culpa seva, això. Perquè això ho he viscut a casa, no?, diguéssim. Aquesta és una cançó que es titula, diria, El Camerino de l'Escala de Milà.
Ah,
i la lletra el descriu com un pare, heroi fràgil i ple de màgia. No, no deu ser fàcil, no?, ser un heroi pels fills, també.
Jo crec que el meu comportament amb els meus fills no els hi ha fet cap efecte de que jo sóc un monstre. M'han vist una persona normal amb un privilegi de molt treball. No m'han vist mai així, no sé com dir-li.
Sí, sí, com un senyor que...
Exacte.
Inabastable, no?, i que no es pot...
M'han perquè... vist sempre amb tota la gent, m'han vist un home molt a la mà, molt...
Molt pròxim.
Molt pròxim, i això també ajuda també al caràcter d'ells.
De fet, vostè ha fet molt de pare perquè en un moment determinat va dir prou de cantar i va estar molt per la família. No sé si perquè ja estava cansat de tants viatges i de tants maquillatges i tants vestuaris.
Ja eren grans, els meus fills.
Ja eren grans. Però a vegades, quan són grans, també necessiten tenir el pare a prop, no?
Bueno, quan jo vaig deixar dels escenaris de fer òpera, vaig fer molts concerts, eh? Cuidado.
Sí, sí.
Una gira de concerts durant bastants anys. El que vaig deixar és de fer òpera sencera, no? I els concerts els compartia amb les classes que donava.
Clar,
també.
Perquè devia ser difícil compaginar la vida de l'òpera amb la família, no?, també. Perquè vas molt amunt i avall, bueno, i tens l'agenda amb molt de temps, no?, amb molta antelació, tancada.
La meva dona ha fet molts viatges amb els nens, amunt i avall, passar el xarco.
Per veure'l.
Sí.
Sí. per estar... Però allò, Nadal i estiu era sagrat?
Bueno, l'estiu, molts estius no, perquè no. Hi havia gravacions. I els Nadals, pues sí, pues, he passat molts Nadals a Londres, molts Nadals a Nova York, cap d'any a la porta d'un teatre que sortia esperant un taxi tocant les 12 de la nit. Però sempre que he pogut i he estat a casa, sí. Mm.
Em diuen que vostè és una mica bromista, també, que li agrada molt la broma, que és una mica tímid, que jo no li acabo de veure, però que em diuen que és una mica tímid. Això és veritat?
Sí, potser sí.
Però després d'haver estat a tots els escenaris del món, la timidesa, com es porta?
Bueno, això de ser tímid no vol dir que no sigui capaç de lo que estic fent o lo que haig de fer. És un altre tipus de timidesa, no sé. Em puc posar vermell per una punteria, no?
Sí.
Però no m'afecta en el meu treball.
I després, des de la broma, li agrada fer bromes, encara?
Sí.
Quan va presentar un disc seu que es deia Un món meravellós, de fa uns quants anys, va defensar que el món sí és meravellós, però com que nosaltres som, deia, els que fallem, les persones, que fem que sigui un món més difícil i més desgraciat. Estic pensant, en vist el món que tenim en aquests moments i
horrorós.
Tot el que passa... Més que mai, no?, escoltar aquest món meravellós de Jaume Aragall.
Sí, sí, perquè sembla... És increïble que estigui passant el que passa pensant en el que havia passat anys enrere. I no hi ha... No escarmenten. O sigui, la gent que pot o no fer una guerra o no fer-la no estan al tanto.
I repetim els mateixos errors.
És tremendo, sí.
Repetim els mateixos errors. Jaume Aragall, com li agradaria, d'aquí molts anys, que el recordessin?
No és igual, això.
No em pot dir que li és igual.
Com pues que era un tio simpàtic.
Que era un tio simpàtic.
Sí, i un bon tio.
I un bon tio.
Sobretot un bon tio, perquè un tio dolent és... Sol de ser dolent és un mala sombra, no?
N'hi ha molts, eh?
Hòstia, sí, n'hi ha.
Segur que n'ha conegut vostè uns quants.
Molts, sí.
I millor tenir-los apartats, no?
Sí, 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 sí. Que bé, però la vida és així, ja de tot el món, sí.
A vegades ha pensat, potser em vaig retirar massa aviat, o no?
Jo vaig ser una miqueta massa aviat, sí, però era perquè tenia una miqueta, un altre cop, d'angúnia. I l'angúnia és un mal company per tot.
L'angoixa i una mica... Sí. Va tenir algun capítol de depressió, crec que ho heu explicat obertament alguna vegada.
Sí,
això és el que el va fer una mica aturar, no?
Una mica, sí, perquè ja havia fet moltes coses ja a la meva vida, però bueno... Una miqueta abans de... O sigui, retirar-me un temps abans ha sigut també per l'angoixa. Que volia estar una mica més tranquil.
Però no se'n penedeix, és una cosa que va de fer i ja està.
Sí, sí.
Però si hagués pogut, hagués continuat cantant. Una mica més.
Sí que podia, però l'angoixa no em deixava tranquil.
No,
llavors tenia que escollir entre una cosa i l'altra.
Clar. I va ser coherent amb si mateix.
Sí, exacte.
Que es tracta d'això. Doncs el recordarem així, no? Bromista i bona persona, que amb això em quedo. Jaume Aragall, moltíssimes gràcies.
Com deia el Groucho Mar, la tumba del Groucho Mar, ja, perdone si no me levanto.
Exacte. Moltes gràcies, els oients segur que quedaran contentíssims d'haver-lo escoltat, d'haver-lo sentit i de saber que continua cuidant-se la veu i que continua fent classes, ajudant altres...
M'agrada molt. No podria estar sense música ni apartat del que és la veu i l'escenari, la gent que canta. És hasta morir, clar.
És el que volia la gent, sentir-li la veu, i l'hem sentit. Moltes gràcies.
A vostès.
I els amics que veig que es fan costat i una parella d'enamorats i penso que tenim un món meravellós i penso que tenim un món meravellós.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
Apialia, la força de vendre junts. Catalunya Ràdio.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
L'artista catalana Eva Armisen triomfa a Corea. Allà la coneixen amb el títol de la pintora de la felicitat i està a punt d'estrenar un musical amb les seves pintures. Colorista plena de llum, dibuixa un món on tot és possible. Aquest divendres a Les dones i els dies, pinzells amunt.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. El món es mou. No s'atura i així sona.
Mapamundi. Històries globals que defineixen el segle XXI. Mapamundi.
El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de 3CAT Info.
L'ONU ha qualificat l'esclavitud i el tràfic d'esclaus com un crim contra la humanitat. Ni Catalunya ni Espanya han afrontat encara la seva participació en aquest fenomen al segle XIX. En aquest Mapamundi, esclaus i negrers, les reparacions pendents.
Mapamundi, amb Cèlia Cernadas.
Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
També disponible a la plataforma 3CAT.
Nou minuts i arribarem a la una de la matinada, a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Després d'aquesta conversa amb Jaume Aragall, ens truca la Montserrat des de Barcelona. Bona nit.
Hola.
Hola, Montserrat.
Jo, el Jaume Aragall, el vaig conèixer, no el vaig poder veure, perquè venia d'un concert, jo estava a Passeig de Gràcia, en una cabina de la 11, i es va presentar una persona, i diu, vinc de... d'un concert que m'ha anat molt bé, i la veritat, dic, i vam parlar una estona, dic, per què no canto una miqueta aquí? Diu, aquí a Passeig de Gràcia no puc cantar. Una persona tan agradable, tan humana. I em va, mira, em va ajudar a una mica de, que va comprar uns cuponets,
sí.
I vaig passar un rato amb ell. I ara sentir-lo m'he emocionat tant.
Ai, que bonic.
És tan humà. Era una persona, i em va animar, perquè tenia una tarda una miqueta rotllo, m'entens?
Sí.
I em va animar, ja una estona parlant, una gran persona, de veritat.
I has vist que diu que vol ser recordat com un bon tio, tal
és
qual.
És que ho és, em va ajudar. Dic, mira que bé, tenia una tarda una miqueta rotllet, saps? Estava davant de la jugueria Roca, jo, saps? Uh-huh. Allà, sí, la Gran Via,
sí.
Que vaig conèixer també la Maria Matilde Almendros, el Paco Morán, quan venia la Concha Velasco, que s'estava ja a l'Avenida Pales.
Que et venien a comprar algun,
sí,
número?
Exactament, sí, molt bones persones, molt macos, perquè vaig perdre la vista. I tenia de fer alguna cosa, no és perquè jo volia dedicar-me, però em vaig tenir obligat a fer això, encara que tenia una carrera que ja no podia estar a la feina normal.
Clar.
Però, en fi, la vida continua i m'ha fet molta il·lusió i no he pogut que més aixecar-me del llit i trucar.
Ai, que bé. Montserrat, doncs, celebro que hagis tingut aquesta sensació.
Molta il·lusió. Mira, tinc les llàgrimes als ulls.
Ai, pobreta.
Perquè m'ha agradat tant escoltar-lo. De veritat.
Doncs me n'alegro que... De fet, l'hem portat perquè ho van demanar alguns oients. Vull dir, realment,
sí,
és així.
Sí. Truco poquet, jo. Truco poquet, no. Perquè... La meva vida és molt avorrida.
Dona, doncs no, truca, que et divertiràs més. Aquí estem.
Gràcies,
cada
Marta,
nit.
Gràcies, Marta, ets molt maca.
Doncs
molt,
ja saps.
De veritat, és molt agradable la teva veu i tot el que dius anima aquesta de 12 dues, de veritat.
Doncs gràcies, jo com me n'alegro, Montserrat.
Per escoltar-me.
Una abraçada molt gran.
I continua igual.
Que descansis.
M'agrada molt aquest programa.
Gràcies, Montserrat, bona nit.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit.
Adéu, gràcies.
Que bonic quan fem coses que arriben així, d'aquesta manera, als oients, i que ajudem a la gent i que els fem feliços. M'encanta fer feliç a la gent. Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, bona nit.
Hola, senyora Marta Romagosa. Bona nit i bon cap de setmana, eh?
Gràcies.
A vostè, senyora, i a tota l'audiència.
A tothom, i tant.
Jo només vull indicar que avui ha sigut el tema del dia, que jo sóc però l'eutanàsia ho he sigut sempre perquè sóc antipatiment absurd i inútil. I defenso que la gent mori dignament i sense patiment. Ja sabem que la mort és un pas definitiu i per tothom té el mateix, però que sigui, si pot ser, el més plàcid possible.
I tant.
I ho reivindico l'eutanàsia.
Molt bé,
jo. I les preguntes...
Les preguntes, cites,
sí, que són les 3 de sempre. A veure, quin és el llibre de la literatura mundial més llegit de la història, des de sempre? El llibre, eh?
Mundial, eh? Sí.
El que més conegut.
D'acord. No sé si, sí, sí, el més llegit. Molt bé.
Quin és el més? I el següent de segona és quin és l'animal que més abunda al planeta. També va del planeta sencer, l'animal que abunda, que hi ha més...
Sí, més exemplars.
Exacte.
Molt bé.
I la darrera i última és una mica divertida, així en plan irònic. Quant temps de vida tenen les mosques? Perquè penso que viuen molt poc, oi?
Temps de vida de les mosques.
Sí, penso que les mosques viuen molt poc.
No ho sé. No l'he preguntat mai. No he entrevistat mai una mosca encara. Tot...
Pues m'han vingut aquestes preguntes al cap i són les que fan molt avui. Bona nit.
Bé. Que vagi bé, bon cap de setmana. Adéu-siau, bona nit. Va, que encara tenim missatges. És que tenim un munt de missatges. Jo intentaré llegir-los tots i fer-los tot ara, a la segona hora, i anem fent el que puguem. A veure, a part d'àudios, que els àudios, com que és una mica just, els deixarem per la segona hora, però en tinc alguns per llegir que els heu deixat escrits al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. Per exemple, l'Antonio, que parla de la crema de Sant Josep o crema catalana, diu: és unes postres tradicionals catalanes clàssiques del Dia del Pare, 19 de març, caracteritzades per la seva base cremosa de rovells d'ou, llet, canyella i llimona, coronada amb una capa de sucre cremat. Es cuina espessint la llet infusionada amb els rovells d'ou i midó de blat de moro a foc lent. Això perquè algú va preguntar si era exactament el mateix la crema catalana que la crema de Sant Josep. Doncs és el que ens diu l'Antonio. Després, ja que estem a menjar, i a aquesta hora, mira, si us agafa gana, un sac molt de greu. La Francesca diu... La salsa chimichurri, que també ens ho van preguntar fa uns dies, diu: d'origen argentí, es caracteritza per ser una barreja molt aromàtica i picant, ideal per a carns. Els ingredients fonamentals són el julivert fresc, l'all, l'orenga, el bitxo, diu, ají molt o cayena, vinagre, de vinagre o poma, oli d'oliva o de girassol i una mica de sal. Això són dues coses que anaven pel tema culinari, per entendre'ns. Després, en Joan de Lleida ens diu: vaig llegir la notícia que Reus inauguraven el primer tanatori per a gossos i mascotes i volia saber si a Barcelona també hi ha algun tanatori per gossos i mascotes. És una pregunta que fa en Joan des de Lleida. I en Ventura ens diu: he de comprar una cadira de rodes elèctrica i voldria saber quines ortopèdies tenen més varietat i en tenen més sobre aquest tema. Jo no sé si el Ventura parla d'una ciutat en concret, parla de tot Catalunya, perquè no ens diu d'on ens deixa el missatge. En tot cas, si algú, com que en aquest programa passen coses molt boniques, si algú li pot recomanar alguna botiga on tinguin més varietat o més preus i ell poder triar i remenar, doncs endavant. I un últim missatge abans d'arribar a les notícies de la una de la matinada. Diu, en Ramon de Reus ens diu: potser és un tipus de friquisme, però em molesta moltíssim i m'hi trobo molt sovint aquesta manera d'aixafar el català pronunciant malament bull. Moltes de les grans veus d'aquesta casa ho pateixen i sempre diuen bui, no bull. A la seva salut, si poguéssiu, diu, m'agradaria sentir Per què bull, d'Ovidi Montllor. Una altra cançó que apuntem a la llista, eh? Les tenim totes apuntades i les anem posant programa a programa, entre trucades, converses, preguntes i respostes. Vull dir que no sonin un dia, no vol dir que no sonin l'endemà o l'altre, perquè al final les anem posant totes, d'acord? Per tant, la resta de missatges i la resta de les vostres trucades al 93207474 i la resta de coses pendents que tenim per fer serà després de les notícies de la una. Fem atenció i tornem d'aquí uns minuts. Fins ara.